Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. 1966, un encara desconegut Jimi Hendrix aterrava a Londres amb un nou mànager que compartia amb el grup britànic Animals. Era setembre, al moment de l'escena del Swing in London, on aquesta ciutat, la música, la moda, la fotografia i el cinema es trobaven al capdavant mundial. Pel que fa a la música, el grup de moda, el grup del moment, eren els Cream, amb Ginger Baker, Jack Bruce i Eric Clapton. I va ser una nit en la que Hendrix va anar a veure els seus ídols i els hi va demanar tocar en directe amb ells. Bé, atrevir-se a tocar amb un supergrup no era propi d'un desconegut, apunta Alex Torio en el seu nou llibre L'era dels àlbums. Però tot i així, Hendrix va tocar amb ells i la cançó que va triar va ser aquesta que estem escoltant, Killing Floor, un blues de Howlin' Wolf amb un compàs un punt tropical que diuen que el mateix Clapton considerava complicadíssim de fer. Bé, els tres membres de Cream, explica el mateix Torio, es van quedar morts tan bon punt Hendrix va començar a tocar. Per molts, aquell dia va significar el naixement d'un fenomen de la natura anomenat Jimi Hendrix. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Jarque.
Què tal? Bonjour.
Bonjour, bonjour. Marta Jarque. Ui, bonjour. Ja sé per on vas. Bonjour, bonjour.
Ja sé, ja nerveuse, dir, no? Eh?
Bonjour, ton l'odeur.
Bonjour, ton l'odeur. Très nerveuse.
D'accord.
Un horror.
Els guions, un horror. Els guions, Francesc Marginet.
Good morning.
Caram.
Perquè ahir van passar coses que podien...
Relacionades.
Sí, estava gairebé bé. És quasi good morning.
Però va, no el punxeu. Va, a la producció, a Nuri Francisco.
Jo sí que no sé què dir-te. Bon dia, bona tarda. No, bon dia,
això
tot
són
el dia.
Els nervis, eh?
Estic que no m'aguanto.
Sí?
Home, és que avui és molt important. Ai,
importantíssim.
No? 4 anys, no? Feia molt que no jugava al Barça. Un pas
ni me'n recordo.
Pas de final, sí. Escolta, a mi què faran?
La tele era en blanc i negre, encara.
Perdran, no? Què?
Calla, no, home, calla. No, home, no.
Per què ho dius, això?
Segurament.
Escolta, no ho sé. Hola.
Qui és? Ah, ets el Minguella?
El Minguella, sí.
El Minguella.
Però, Minguella, on estàs? Sí. Has anat a París o t'has quedat al Pompeia?
Estic aquí al Pompeia. Ja me posen la tele.
Miraràs el futbol, sí, per la tele?
Sí.
Tu que podries anar a Tribuna.
No, jo ja vaig fer, quan vaig fitxar Messi, ja va estar.
Tu vas fer prou, ja, no? Ja vaig fer prou,
Mercè.
Bueno, no passa res. Bueno, tu ets a patir o no, quan mires els partits?
Jo pateixo molt. Pateixo,
però no com que... No, que fa patir molt, eh?
Em fa més mandra aixecar-me de la cadira que no pas no veure el que ja em quedo allà mirant-ho.
Clar, molt bé, ben fet. Jugant una partideta, no? El dedueixo al mateix temps.
Exacte. Exacte.
És que és compatible. A més, va molt bé jugar al dòmino, perquè pots fer una altra cosa en paral·lel.
Sí.
Bueno, mira, en paral·lel, qui fa moltes coses al mateix temps és en Ferran Capdevila, des de la Peixera, la producció, i també elles dues, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, al món digital, que se li dona molt bé, a la Carrasquilla.
Sí. Uepa! Gira la truita.
Star is born.
De la Maria Nicolau, que per cert, si encara no ho heu vist, podeu anar a les nostres xarxes socials i allà veureu el vídeo en què ahir Maria Nicolau ens ensenyava com podem girar la truita si tenim problemes, doncs mira, d'artrosi, si ens fa mal l'esquena, el braç, el que sigui.
I si no en saps,
canell,
que és el meu cas.
El canell.
Tu ho has provat alguna vegada, Francisco?
Jo faig moltíssimes truites i no et sé dir qui, per què, hi ha dies que em cau tot i hi ha dies que no. I utilitzo sempre els mateixos estris, eh?
Clar, és perillós, no, perquè si ara falles amb els consells de la Nicolà, et cau tota la truita a l'espatlla.
No, però aquesta tècnica és infal·lible.
No, home, ja veuràs, ho heu de provar.
Infal·lible.
Alerta.
Ho fareu o no? Va,
sí,
si ho proveu.
Sí.
I tant, i tant, i tant.
I si ho proveu des de casa, graveu-vos i ens ho envieu.
Quina idea tan bona.
Al 663-99-30-62, o no, directes al WhatsApp, o directament ens ho envieu a les nostres xarxes.
Clar, que ho publiquin.
Vinga, doncs.
Ens etiqueteu, fa propi estel, fa propi estel. Quim Deixú, José Matosas i Paula Moreno, el món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ho estic aquí flipant amb els Motley Crue. Com m'has pogut posar aquesta banda sonora sensacional? Amb unes fons!
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ho has sentit?
Francisco, tu notes, o sigui, perquè la Nicolau es va seure on estàs tu,
eh? Ara mateix estic com revolucionat, i deu ser per això, no?
Ai, encara tremola la cadira, eh?
Una àurea aquí que...
Estic flipant!
No, perdona, però abans de fer el vídeo va dir Covabunga.
Covabunga?
Sí,
com
les tortugues ninja. Les tortugues ninja, Covabunga. I llavors va dir, va ensenyar...
És elèctric, la Nicolau.
O va dir Covadonga.
No, Covabunga.
Sí, jo crec que de l'energia que té, si ell agafa la paella de la truita sense necessitat de posar-la al foc, es cou igualment.
Sí, perquè ella ja porta l'energia.
Home, com es diu el llibre de la Maria Nicolau?
Cremo.
Ah, mira.
Claro, és com si fos inducció.
Crema. A mi sempre m'ha agradat, per això, aquesta paraula, no?, que és el que deia Maica.
Cremo!
Saps? Perquè quan vas per la cuina...
A Cal Jaumet també ho dèieu, això, cremo?
Clar.
Sí, es deia.
A totes les cuines.
Mm-hmm. Tant, que estàs diu, passa que voy ardiendo.
Clar, perquè
per detrás,
ja està per allà al mig tothom.
Del personal.
Cremo!
Com?
Cremo! Així, amb la massa, amb la safata.
Sí, sí.
Bueno, jo ho he dit poc, per això ara no vull aquí anar. Jo era més de fregar plats, saps? La nena que fregui
Machaca.
Els plats.
Sí.
Jo tenia entès que feies espectacles per la clientela.
Ah,
no?
També.
Ah, sí?
Em sona que ja...
Et treien.
Sí, què feies?
Una mica, sí, el pallasso, sí, això també. Ah. Bueno, va, que ara m'heu desubicat totalment. Anem a repassar els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després farem la digestió amb Ramon Giné. Ell és director artístic de la 35a Mostra d'Igualada. És una fira d'espectacles infantils i juvenils que, que comença demà mateix.
Sí, i tant.
I a continuació, avui la periodista Rosa Maria Gené ens proposa una nova entitat social, com ho fa cada 15 dies. L'entitat que ens presenta avui es diu Bocates BCN. Mm. Són joves voluntaris amb un objectiu claríssim, acompanyar les persones sense llar de Barcelona. I a les 4, avui toca Cacau Musical. I és que L'era dels àlbums és el nou llibre del músic físic i matemàtic divulgador musical Àlex Torío, i que en Bob Dylan, Francesc, és l'únic que repeteix en aquesta llista, i ho fa amb dos àlbums, un acompanyat i l'altre ell sol, no? Diria.
Correcte, i no només Bob Dylan, una amada de cantants i músics espectaculars, i a més explicat de manera meravellosa totes les seves històries.
Bueno, de fet, Bob Dylan, dèiem que és l'únic que repeteix dues vegades, perquè pel mateix Torío és l'artista referent de tota la història del pop del rock. Parlarem amb ell a partir de les 4. I sens dubte, els Beatles. També hi són en aquesta llista que repassarem amb Àlex Torío i altres artistes que comentarem amb el periodista. I després, a quarts de cinc, estarà amb nosaltres un altre periodista, l'Olga Vallejo, avui amb documentals que ens deixaran bocabadats, com per exemple el d'ella.
This has been the most extraordinary experience of my entire life.
Doncs la veritat és que no sé si estem preparats o no, però fa una repassada, 17 anys de música, 17 anys de música ja, de Taylor Swift, que ha batut tots els rècords i que aconsegueix que aquest The Eras Tour, el nom de la seva gira, que fa aquesta repassada de tota la seva discografia o documentals i històries també increïbles que avui en repassarà l'Olga Vallejo, que han fet canviar el món. I a partir de les 5, avui rebrem també el periodista i autor del compte romànic català, el Joan Pau Inarejos, que, Jar, que tenim moltes ganes.
Sempre, sí, veure amb quina samarreta ens ve.
Sí, i saps què passa? Que avui ens parlarà d'iconografia romànica curiosa.
Ah, mira.
Això està bé.
Curiós.
Molt curiós. I amb el País Petit d'en Marginet, que cap a on ens portes, Cesc?
Ascó.
Carai.
Cap a Ascó. D'aquí a Ascó. Ascó és un poble que sona contundent.
Escolta, Francesc.
Ascó. Escolta'm una cosa.
Noi, Francisco.
No he dinat avui, Mercè.
Val, és un avís, no per amagar.
Com si fos una excusa, això, saps?
Sí, exacte. Mira, sense excuses, arribarem, si tu vols, a les 6 de la tarda. 4 minuts i seran 3 quarts de 3 ja de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Mallorquín. Au, au, au.
Mira, va, Marta, Realitat Paral·lela de quarts. Avui partit importantíssim a París, però abans una advertència.
Sí, avui us porto novetats de la RAS.
Que
ja sabeu que sempre en tenim un ull posat. De fet, l'Uri és qui m'ha passat la notícia, perquè ell ja està sugestionat,
sí,
i ell ja sap que quan sona el RASF m'ho ha de fer arribar a mi, també sempre, que és aquesta xarxa d'alerta d'aliments de la Comissió Europea, que, com sabeu, ens avisa de productes que entren i surten del país en mal estat. Fa uns dies us parlàvem no d'un moc, però d'una altra cosa que feia una mica d'angúnia, que eren aquestes maduixes amb hepatitis provinent del Marroc. Recordeu?
Sí.
Esperem, si a hores d'ara esteu bé, vol dir que no us les veu menjar. Vol dir bona cosa, vam fer bona feina. També us comentàvem aquesta cúrcuma d'origen indi, infectada amb salmonella. I avui, com deia, ha arribat el dia d'actualitzar els marcadors. Doncs no és la bilirrubina, és melatonina el que trobarem en excés en complements alimentaris procedents de Polònia. Aquí no s'especifica què és.
Però la melatonina no és allò que et fa posar moreno.
O allò que et fa posar content, no?
La melatonina està a dormir, no?
És
pel que...
La melanina és...
melanina, gràcies. Gràcies.
Et prens un complement alimentari per anar al gimnàs i el que et dona és son. Clar, melatonina en excés en aquest complement alimentari procedent, com dèiem, de Polònia. També s'ha trobat salmonella en alfàbrega d'Egipte i també salmonella en llavors de sèsam de Turquia. Que la salmonella no és que siguin salmonets petits,
és que
femelles.
A mi sempre m'ha fet poca por, la salmonella, perquè sempre em fa pensar en el salmó i dic, mira, una mica de salmonella.
No em feu parlar d'això.
No, a casa la vam passar i la vam passar tots a la vegada i no és agradable.
No,
no és agradable.
Com ho definiries?
Fluid, molt fluid.
A veure... Què són aquestes preguntes?
Molt fluid.
Francisco, tens el target?
Perdó.
S'està menjant.
Què passa amb aquest àrbit? Bé, per acabar, hem d'acabar... aquí no s'acaba la llista. Tenim també una fruita d'estiu, que marida... molt bé. Uri, atent.
Perdó.
Targeta. No, que us deia aquesta llista del RASF, l'acabem amb una fruita d'estiu que marida molt bé amb el pernil salat i també els ritmes cubans.
Corazón de melón, 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 melón. Corazón.
Aquesta seria l'última alerta. Meló, alerta amb pesticides d'origen marroquí. Per tant, compte. Gràcies als pesticides, com sabeu, els melons poden créixer lliures d'insectes i, per tant, reconeixereu els que estan infectats perquè no us hi cabran al maleter del cotxe. Són molt grossos. Han nascut sense insectes, sense problemes. Vull dir, són melons feliços. Fet aquesta advertència, centrem-nos ara sí en el tema del dia.
Ai, no, ai, no.
Com sabeu, Le Bars jugué ce nuit a Paris contra el Paris Saint-Germain.
Oui, toi bien,
Després,
toi bien.
Després de l'empat ahir a 3 del Real Madrid contra el City, al Bernabéu, ha arribat l'hora de la veritat pels valoranes.
El Francisco està hiperventilant.
Estic passant molt malament.
Però per què? Fes-ho ràpid, perquè aquest pobre noi no...
Està patint ja. Molt. Ja veuràs, Uri, ja veuràs. Que avui et porto cosetes perquè, diguéssim, per anar... Aquesta llosa que portes a dir, aquesta pedra de nervis, l'anirem estovant, mica en mica, l'anirem fent més melosa. Serà aquest vespre, a les 9 al Parc dels Prínceps, i la prèvia al maig l'ha escalfat, precisament, que abans en parlàvem, un meló. Luis Enrique, l'entrenador dels francesos, responia així a la pregunta que li feia un periodista gal sobre qui representa millor els valors del Barça, si Xavi Hernández o ell.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos.
Mira un vulgueu.
Sin ninguna duda, cap. Jo.
Aquest periodista gal es deia periodístics?
No, periostèrics. No ho entenc.
Un altre?
Sí.
Ronferis.
A veure, les targetes, si us plau. Ja, continua jugant, si us plau.
De veritat. Bé, un Luis Enrique... Un Luis Enrique...
Verda, eh? Li ha agradat. El Ferran Capdevila li ha agradat.
Després et passo el sou, Ferran.
Bueno, però això no vol dir que, o sigui, que no, tinguis barra lliure,
sí, prou. Val.
Bé, un Luis Enrique, com dèiem, amb pesticida a la llengua, que ha encès aquesta pseudopolèmica a la que Xavi ha fet bé, no ha volgut entrar, ha jugat aquí amb esportivitat. Ell ja sabeu que només fa crits i s'esvera durant els partits. De fet, és més freqüent que Xavi acabi expulsat que la banqueta, això és veritat.
Sí, veiem.
Moltes vegades més fora que dins. Esperem que les paraules de Luis Enrique no el facin encendre durant aquests 90 minuts de joc, perquè avui al Parc dels Prínceps necessitem tots els efectius, inclòs Dembélé, que esperem que es pensi que encara és del Barça i jugui a favor nostre, que això és important, perquè Dembélé, com que sempre està tan despistat...
És important i és el més probable.
Sí, clar, perquè a més compartim colors de les samarretes.
Es confondrà segur.
El creuament està més que servit.
Anirà nosaltres, serem 11 més 1.
Ara s'ha de veure el moment aquell de la maneta, no? Això que dius de Xavi i el Luis Enrique, que el moment que es donen la maneta... Si s'apreten...
15 microsegons.
De fer aquí un zoom, si la maneta apreta o no apreta, si un li posa el ditet, allò que fas...
Però no creieu que també aquestes declaracions sempre són com prèvies a aquest maig, no? Per, diguéssim...
Per desestabilitzar.
Ah, això mateix, no? Allò que feia el Núñez, sabeu?
I per posar una mica també la pressió en els entrenadors, no? I no tant en els jugadors.
Núñez, tu què feies, tu? Era una estratègia teva?
Pues, claro, yo decía... Bueno, es que ningú s'atreve a jugar contra el Barça, no? És esta ciutat que porta el nom del nostre club.
No, clar, però tu feies com anuncis importants un dia, els dies previs, diguéssim. Sí,
claro.
Però és que això ajudava l'equip.
Hem fitxat el Schuster, no? I llavors corria més, no?
Chigrinsky. Chigrinsky. Bé, no, Núñez...
A mi no em digui Chique.
Tot el respecte, eh?
No, va, president. Per favor, no us increpeu.
Per cert, l'últim llibre, molt bo, l'últim llibre, escrit per Ramon Pardina, periodista de col·laborador d'aquest programa, que avui és dimecres, oi? Presenta el llibre, el presenta aquesta tarda al costat de Joel Díaz, per tant, atents. Bé, com deia, no tenim declaracions de Xavi, tampoc tenim declaracions de Núñez, però sí que les tenim del president del Barça, Jan Laporta, que ja és a París,
noi,
des de primera hora del dia, per provar tots els croissants de mantega de la capital francesa. Els companys del Barça li pregunten com veu els jugadors en aquesta prèvia. Laporta contesta en castellà para que la entienda todo el mundo.
Pues los veo muy concentrados, muy motivados, muy unidos. Además, son conscientes de la importancia
de estos cuartos de final, de lo que significaría para el club, para el equipo, el pasar a semifinales. Los veo realmente muy unidos. Además, veo también al entrenador pues muy convencido de nuestras posibilidades. Los jugadores creen en ellos mismos, creen en el equipo, y eso hace que nosotros creamos en ellos, ¿no? Yo creo mucho en ellos. Y soy de los que yo no cambiaría ningún jugador nuestro por
alguno de la llengua inflada de la mantega. Això és la mantega.
Diria que les declaracions del Luis Enrique han desestabilitzat més a la porta que a Xavi, no? És com... Ja no sap què.
Sí, sí, i és això que és veritat, el que apuntava la Mercè, que sí que sembla que tingui la llengua com entre dormida, no?
Sí, de migdiada, no?
Això és el midó.
De midinat.
Bé. Un seguit de tòpics buits que al final se t'adorm la boca.
Oh, i tant. Oh, i tant, està bé que no vulgui canviar la porta cap dels jugadors dels nostres per algun dels seus, perquè aquestes alçades ja no tindríem temps de l'intercanvi, i a més les paraules de la porta denoten també confiança doncs, en els seus homes. Un grup d'ultres, deixeu-me dir, en aquesta última hora, aquesta prèvia del PSG, ha atacat l'hotel de concentració del Barça a París.
Què dius ara?
Ho ha fet amb petards la matinada d'aquest dimecres, segons ha informat l'agència CL Press. Cap a les 4 de la matinada es veu que aficionats del PSG han llançat petards a prop de l'hotel amb l'objectiu de despertar els jugadors.
Home,
que això
com
a esportista,
fa,
a mi això també m'ho han fet i fa molta ràbia. Home. Et trucaven a l'habitació a altes hores de la nit, gent de l'hotel, conxorxada amb l'equip amb qui jugaves en contra per despertar-te. I jo deia, noia, doncs despenja. Hi havia companyes d'equip que penjaven una altra vegada i les tornaven a trucar, clar.
Clar, si despenja,
no se sent el... tota l'estona.
Per això, però elles, com que eren noies educades, tornaven a penjar. Què passava? Que al cap de 5 minuts... Si us truquen a casa de nit, despengeu o traieu el cable En total, s'espera que fins a 2.000 aficionats arribin a París per gaudir aquest vespre del partit de quarts. I entre els aficionats, atenció, un aficionat molt especial, el cantant Antonio Orozco, que els companys de Mundo Deportivo han caçat mentre anava en bici per la capital francesa.
Si pasaba el Barça a París, lo teníamos planeado de hacer con mi hijo y disfrutando mucho. Nos encanta el fútbol, nos encanta, en fin, es una expedición chulísima, me estoy pasando bien, muy bien.
¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Cómo ves los ánimos tú que has estado ahí viajando con ellos?
Yo se le ve al grupo compacto, la sensación es que ellos tienen muchas ganas, que son muy jóvenes.
Muchas ganas.
Y es una grandísima experiencia. Yo lo veo, yo lo vivo así, yo creo que ellos también.
¿Quién marca?
Joao.
Ay. Joao,
Orozco, que signa un empat a 1 amb gol de Joao Félix, pendents de si De Jong, Pedri i Christensen entren a l'11 inicial de Xavi, i si Mbappé enganxa una gastroenteritis abans de començar el partit, com li va passar ahir a De Bruyne, al Bernabéu.
Què li va passar? Pobre.
Es veu que va ser entrar al vestidor i va començar a vomitar.
Què dius ara?
Sí. I no hi va haver manera de que,
que
sortís.
El van envenenar.
Sabotatge.
Ja ho diuen, que el Bernabéu té aquesta mena de mística. Veurem si estem de sort i Mbappé, pobret, que no li volem cap mal,
No.
Vull dir que tingui allò una mica de... Però... Que se li posi malament el kiwi que es menja abans de sopar i
està.
Això...
Escolta, però a l'Mbappé què fa al final? O sigui, es queda al Paris Saint-Germain o se'n va al Madrid?
Ui, això no se sap.
Teòricament està fitxat del Madrid, diuen, a Madrid.
No ho han fet oficial, però tot apunta a això.
Fa com 8 anys que està fitxat.
Sí, veritat.
Sabeu el que a nosaltres ens devolveria la vida? Com diu Orozco, una victòria del Barça al Parc dels Prínceps. Per tant, Búfalo! Si ens estàs escoltant, ves traient la pols a la llebre. I només ens queda dir, visca el Barça i visca Catalunya.
Sempre que surts a l'11, t'escolto.
Molt bé, Búfalo.
Escolta, Josep Maria, tu pots vindre el dia que vulguis sense demanar hora. Tu seuràs a la suite.
Búfalo, no em desagrada gens.
Búfalo, que demà el trucarem,
No em desagrada gens, Búfalo.
No li desagrada gens.
No t'agrada. Tu et veus allà a la suite, Minguella, de la Pepeta?
Amb la llebre.
Sí? Que es diu Pepeta, ho saps tu, això,
Sí, claro.
I què et prendries allà, Minguella? Què li demanaries al Búfalo?
Un vermut molt bo.
Un vermut, el faria un vermut.
Vermutillo.
Llavors la cerveseta de després.
Sí.
Truites, també.
Llavors el carajillo.
Molt bé.
Una copa de vinet.
Mira, escuradents.
Una copa de vinet.
Sí.
i la llebre.
Ah, que sí, Buffalo George és de truites, potser li podríem ensenyar, que em sembla que li farem una visita aviat, com gira la truita Maria Nicolau.
Que no sé, el búfalo no sé per què deu tenir, jo crec que...
El sistema propi. Sí. Et fa tota la pizza.
Saps? Vol sonar que sigui això.
A mi també m'agrada que digui que després de la invitació Minguella respongui amb un nom desagrada gens.
No, però és molt diplomàtic, en Minguella.
No em desagrada gens.
No, una invitació.
No passa un dia i vas, Minguella.
No em desagrada, no.
Va. 6 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Francisco, preparat o no?
Vinga, va.
Va, anem-hi. O sigui, abans de jo no m'ho puc treure del cap, això. Arriba Paula Moreno.
Això ha estat un boicot, eh?
A la
meva persona.
Que va amb una samarreta del Barça, però de color blanc. Mira, vermella. Hombre, ja.
Doncs jo estic a favor de la Paula. A mi m'agrada, aquesta samarreta.
Pots ser la jaqueta, Paula, que la veiem?
Que és una victòria. És haver guanyat, això, ja.
I al darrere, quin número portes? Res, no porta res. És així. Ai, calla, que porta aquí el braç.
El blaugrana.
Sí, l'únic mitja franja.
Però no, eh? Sembla el Milan, tu.
No, a mi em sembla...
Més el Real Madrid.
No vull ni dir, mira.
A mi em sembla bé, eh?
A mi m'agrada, també. Diuen que l'original del Barça era blanca.
No és veritat, això.
Uri.
Hi va haver un partit amistós que en Cruyff...
Però això no ens agrada, eh?
El primer. Jo, no, després el Madrid es va copiar. La
banda fundacional del club.
Francisco, és preciosa. A més, Paula, i tant, si vas un dia al camp...
Blaugrana, sempre.
I demanes que te la signin, ressaltaran moltíssim les signatures.
Què ho fas, això, Paula? No, diu que no.
Mare meva,
Francisco, no sé si té res a veure
Estic
o no.
Estic totalment desestabilitzat.
Ara mateix, no? Què vols fer? Vols que tirem a publicitat per agafar aire?
Sí. No? Ho reconduirem. Ja, em recordareu que fa unes setmanes us vaig portar un llistat de productes alimentaris amb sabors poc ortodoxos. Teníem la Pepsi amb gust de iogurt, el granitzat amb sabor de pizza o patates chips amb xocolata blanca i menta. Coses arriscades. Això estaria al capdamunt del podi dels disbarats. Però hi ha invents que no són tan evidents i que gràcies a Ferran Adrià i tota la legió de constructors i esferificadors... Què hi ha en Ferran?
Com esteu?
Ja parlarem tu i jo, Ferran.
Sí, em voleu provar un croissant que...
Mira, parlarem de croissants.
Un croissant segur que no tan espectacular que com el que era fer jo.
No l'entenc, em sap greu, però no.
És que diu tres paraules a la vegada.
Clar, però, no, és que ràpid el cap.
No t'esperàvem avui, eh?
No, és que jo tampoc esperava, com que... Va venir ahir la Maria Nicolau, avui me convidaré. Sí.
Ferran, ha estat molt bé aquesta habitació que heu presentat al Bulli, que has dissenyat tu mateix, allà a Cala Montjoi. És preciosa,
És que ara tinc com més temps lliure.
Claro.
Que, com que vaig tancar el Bulli ja no...
El museu ja tancat.
Tinc com més temps per el que vindria a ser l'interiorisme.
Ferran, sembla que es talli la trucada, no?, una mica, quan parles. Vull dir, és aquest...
M'estàs vacil·lant.
No, per favor.
M'estàs parlant amb el millor cuiner del món.
Sí, aquest t'esferificarà, eh?
Soc conscient. Escolta, a mi m'agradaria que fessin això. Com ho has dit, que
t'esferifiquessin?
Sí, em facin bombolla, no?
T'esferificaré.
Com el vapor.
Escolta, digues. Quin croissant m'ho presenta?
Deia que són petits despropòsits gastronòmics emmascarats dins del món de la rebosteria, el que parlarem avui. Que és, la rebosteria és com la disciplina culinària més agraïda a l'hora de perpetrar segons quines extravagàncies, perquè tot és suculent i tot és dolç i tot és bo i tot queda bé. Doncs dins de la rebosteria hi ha un element a qui li toca el rebre de forma recurrent des de ja fa uns anys, que és el croissant.
Ui.
Un croissant. Un café crème, ça remplace les je t'aime. Quand au sortir de son lit...
Abans de res, vosaltres sou de croissant? Croissant franceset, aquell que és de mantega, amb la pasta ben follada.
Bon.
O sou de croissant català, de forn de pa?
Jo, de croissant.
Tu ets de coses estranyes, perquè tu mai és el que sembla, el teu, eh?
Jo soc de croissant. El meu és croissant.
Una altra aproximació.
Exacte.
El croissant, si et menges un croissant... Si tu tens una veu normal, val?, i et menges un croissant de mantega, et queda la veu com la Maria Nicolau. Saps que et té la veu com
més afinada?
Et puja.
Et queda tota la...
Sí, que és deli. Croissant d'Eli.
Com si et tiressin, saps? Com si et suquessin amb mantega.
Per dins, per la gola.
Exacte, sí. I et queda tot el dia, eh? Sí. No, et canvia la veu, puges dues octaves.
És bo, perquè vas menjant com tot el dia, no?
Sí.
Tens aquí com...
A mi això m'agrada. Sí, sí. Però us agrada el croissant de mantega?
Sí, és bo.
Molt, molt.
Sí, és bo. Croissant normal de...
També.
Tot. Moltíssim.
Ui, tant. Xocolata sense el que sigui.
Total, a favor.
No?
Sí.
Vinga.
Jo no m'explico com pot ser que un producte tan poc agraït, sobretot en termes de forma, que és una forma estranyíssima, el croissant, que és una icona d'un país, com ara França, que els francesos també són molt seus,
sí.
No m'explico com pot ser que hagi patit tants atacs reiterats amb l'objectiu de pervertir la seva integritat, per al final reinventar la roda. Vull dir, al final un croissant és un croissant.
Sí, sí.
No hem donat masses voltes. Avui us porto un recull de les 1.000 ocurrències i creacions estrambòtiques que han intentat sabotejar sense vergonya ni escrúpols una de les millors creacions que ha sorgit mai de França. Comencem amb l'invent més conegut i reeixit, que és el crònut.
Aquest en menjaves tu, Harke, no?
Sí, bo.
Doncs mira, tindrem l'opinió de primera mà. Ja, per mi no és més que allò que es coneix com un trampantojo. Perquè... No,
sembla
és,
una cosa.
És, sí, sembla.
Però no,
és un croissant.
Clar, i a més et perds el millor dels croissants, que és la banya.
Ai, que tenim debat aquí. El millor és la banya del croissant?
Això va a gustos, per mi sí.
Tu la banya?
Una banya torradeta d'aquelles cruixents que pot sucar el cafè amb llet.
Bé, no ens discutiríem aquí, perquè m'agrada la part del mig.
Jo t'haig de dir que també sóc de la part del mig,
on hi ha la xixa.
No, home, i els croissants de xocolata que tenen la banya...
Aquí sí, aquí m'hi trobaràs. Que
recargolada. Sí,
exacte, sí, sí. Mullada amb xucs. És meravellós.
Allò és molt bo, allò és molt bo.
Això és un croissant en forma d'ou, com dèiem, que va néixer a Nova York i allà... t'ofereixen tot i t'ho empastifen tot,
sí.
de xocolates i cremes i virutes. Després tenim el cruffin, o craffin.
Què és el cruffin?
El cruffin.
Sí, qui?
El cruffin.
El
cruffin.
Ferran...
Cruffin. Com és? Cruffin. Aspire, cruffin.
Doncs el cruffin. Va ser exactament el mateix que el concepte de cronut, però en forma de magdalena amb marranades.
Ah, de muffin.
D'aquí el muffin.
Ah, val.
Exactament el mateix, però en forma de
magdalena. Ja hi tornem a ser, els
noms, seguim
sense banyes.
Els noms també és allò...
Però ja pots vendre una cosa nova.
Sí, saps? No, això...
És el que et crida.
Que és el que, pel que estan fets, per vendre la cosa.
Clar, jugant amb les formes hi ha diverses opcions, com el crup o crubosan, que és un croissant en forma de cub, val? Un cub...
Un cup?
Esteu flipant.
Home, sí, no, perquè jo ara estic pensant en la teoria de Harke i té tota la raó del món, la de Harke. Perquè és que si el més identificatiu d'un croissant són les banyes.
Claro.
No?
Claro.
No està tan clar, això, eh?
No? No esteu d'acord?
No està tan clar, perquè en principi... O sigui, tenim en ment el croissant en forma de mitja lluna, però n'hi ha que són com estiradets, saps?
No. Però tot això, el croissant...
Jo ho he estat mirant avui i...
Si no m'equivoco, el croissant...
Sí.
Sí.
Es va inventar, era pel tema dels tours, que no, va ser un homenatge
Viena.
A Viena, pels quan, i per tant, sí que és, evidentment, el dolç feia la referència a la mitja lluna de la bandera turca, i per tant, és el nom fa la cosa, en aquest cas. Per tant, tot el que et venguin que no tingui banyes...
No, no és un croissant.
No és un croissant.
Sí, però banyes en té. El que dic és que n'hi ha que en té en forma de mitja lluna i n'hi ha que són com estiradetes.
Però és que l'estiradeta allò no són banyes.
Ja, no és... Ah, són...
Clar, home, les banyes...
Però, no, és puntes. Com si haguessin estirat el croissant del
això,
mig.
Exacte.
Però les puntes
no?
Són...
Són puntes, no són banyes.
Jo crec que el croissant sense banyes no és un croissant.
Però, estic doncs, completament d'acord.
Si croissants... ja no.
Els croissants de xocolata no són croissants?
Sí, però tenen banyes, els de xocolata.
No tots.
No?
Però no en forma de mitja lluna, és aquí on...
Exacte.
Llavors no és un croissant. Val. A veure, Ferran Adrià, vostè què creu?
Que tu es farifica i tu es destrueix tot, si no...
Qualsevol cosa, si té l'ànima...
Quina ànima?
L'ànima del croissant.
Què diu l'ànima? Ja està,
ja està, ara se'n parlem.
Clar.
És home, amb aquesta veu et ven el que...
I tu creus, eh?
Ui, tant.
L'ànima del croissant.
Què me'n dius, Ferran, del croissant?
Això,
o croissant?
Això és un tipus de lluita, no? Crossfit.
Crossfit pan.
És el crossfit, diu?
El croissant.
Ah, croissant.
És pa de massa fullada que Bimbo va decidir comercialitzar en format de pa de motlla i que es va fer viral a TikTok,
ui!
Però que ja existia anteriorment, eh?
A casa el vam comprar i era horrorós.
Sí o no?
Sí. I allò era tot greix. Se'n van dur moltes crítiques per això.
I veníem crostetes.
Però tot això jo crec que porta molt greix.
Però aquest ja, encara més.
Mantega i llar
uf,
pura.
Mare Déu.
Això es veu que ja es feia fa molts anys a València, que se'n deia pa fullat. Després tenim el torrissant, que són croissant i torrijas.
Bo! Aquest sí que no engreixa.
No, no, aquí, a favor, eh?
Oh, espera't, espera't. Diu que és creació del pastisser francès Manu Jara, que no
Manu
té pas
Jara?
Nom de francès.
No, vols dir que no ens han aixecat la camisa.
Està fet a Sevilla, eh? Diu, para dar forma a esta fusión, el pastelero parte de croissant elaborado con mantequilla de Normandía, que deu ser més bona que les altres mantequilles. Y lo emborracha en un almíbar especiado con miel de aracena y perfumado con vino de denominación de origen Montilla Moriles. Después lo reboza en azúcar y canela.
Bona meva. Bo. Buah, pues això et puja la glucosa.
Això ja has dinat.
Sí.
Amb aquest postre ja has dinat.
No? Sucre a tope, eh?
Després tenim el croffle.
Croffle.
Croffle?
Que no és un croissant i un waffle, és a dir, un gofre. No
és... Ah, jo pensava que era un gofre.
Aquí és de falafel.
La idea és aquesta. Sí. És bàsicament posar un croissant dins una... El castellà es diu gofrera.
Sí.
Però no és una fusió de masses. Ni... No, no, és tu agafes el croissant, el poses
plastes.
Allà dins i ja el tens. Exacte. Ja el tens fet.
Fet.
I acabo amb la darrera perversió, que és el croqui. Un croissant farcit de massa de galeta amb virutes de xocolata i amb les puntes també pintades de la mateixa
Uf,
massa.
Uf, jo aquest me'l provaria, eh?
Sí.
Em fa goig.
El croqui?
Sí. Home.
De tots els que he dit, jo crec que manté, diguem, l'estructura del croissant i té un afegit que ens pot agradar, que és massa de galeta.
Massa de galeta amb virutes de xocolata.
L'ànima.
Bo.
L'ànima és la galeta,
bo.
Eh?
Estic convençuda que la porta avui a París ja els ha provat tots.
Un menú degustació.
Que ja dimecres.
Jo m'arriscaria a dir que cap d'aquests invents és més bo que els elements que el conformen per separat. Per exemple, un crònut no pot ser més bo que menjar-se un croissant i després menjar-se un donut.
Això és veritat.
Això, de cap de les maneres.
Correcte.
Però posats a pervertir i ultratjar un símbol francès, concentrem-nos tots molt i molt fort. Aviam si el Barça rebenta aquesta nit el PSG al Parc dels Prínceps.
Noi. Oita, ja ha sortit. Me la voleu colar sempre, eh? Com sou? Bandarres, va, anem a publicitat. Tirem cap a publicitat i a la tornada, més Barça. Anirem cap a París a conèixer la penúltima hora.
És que Barça...
Ràdio Estel. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc va per a recollir de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, vienen las tisores.
Aclaro la veu.
Chunda.
He nacido para amar. Guai, he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda.
en poc menys de 6 hores, la Marta ens ho ha explicat a Realitat Paral·lela, l'Uri ha continuat estirant el fil, i aquí a la penúltima hora, volem saber com bé diu el nom, la penúltima hora d'aquest partit, que tindrà lloc aquest vespre a les 9 a l'estadi Saint-Denis, la Colorada es juga a la temporada, nois, un partit que desperta passions entre les dues aficions, això s'ha de dir.
Sí, sí, tant.
Que, Jarque, no acaben de ser germanes.
No. T'he de dir gaire. Que el Paris Saint-Germain no acaba de caure gaire bé.
No. En general. De fet, els odiem.
General.
És un petrodòlar.
I ara més amb l'entrenador dient aquestes...
Bueno, sabeu què passa? Que la colla del Barça... cansada de patir tota la temporada, s'ha desplaçat a massa a París a viure per fi una nit il·lusionant, aquests quarts de final, que feia 4 anys que no arribàvem.
Sí.
I això es tracta de més de 430 penyistes, penyes, que han viatjat a animar l'equip i veure de primera mà com Mbappé, encara en velocitat, a Íñigo Martínez.
No!
Per favor.
Nois, el punt de trobada, no patiu, dels penyistes, sí, és del bar Segon, a veure si ho dic bé, Segon Son,
perfecte,
que és el que seria la bodega Papeta de París, encarcelada doncs, pel
Búfalo,
un mòleg, on estan fent la prèvia, abans d'anar cap a l'estadi. Estem parlant de 6 hores, que queden 6 hores per aquest partit.
Això és bé, aquí, eh?
Com ja sabeu, fabricació pròpia... no estem de res. Tenim un corresponsal a aquesta hora a París. És la Victòria, que és justament la directora del Saint-Denis Bar. Victòria. Això vol dir molt, ja, el nom? Victòria.
Hola.
Hola.
Perdó.
Què tal? Molt bona tarda, Victòria.
Què tal?
Com estàs?
¿Todo bien?
Todo bien. Victòria, tu eres residente a París, no? Sí.
Sí.
Però eres... ¿De dónde eres, Victòria?
De Argentina.
De Argentina. Vale.
Mi papá es francés, pero no, nací en Argentina.
De acuerdo. ¿Hay ambiente en el bar a esta hora o no?
Sí, ya van llegando la gente.
Ya van llegando.
6 horas, Victoria, ¿aún queda?
Son las 3 de la tarde,
claro.
Y la gente se va a quedar acá hasta las 7:30, la idea.
Tú no ido. Escucha, ¿y la gente ya empieza a beber, Victoria, o qué se toman?
Sí, empiezan a beber, empiezan a hablar de la cerveza, porque encima el clima está súper lindo, está soleado.
Sí.
Todo el mundo se está instalando en la terraza, porque tenemos una terraza bastante grande.
Sí.
Y entonces se presta mucho para la cerveza.
Sí.
Y nosotros creamos, nosotros somos una microbrasería, producimos la cerveza acá.
Sí.
Somos productores de cerveza, entonces la gente aprovecha...
Sí.
Se toma una cervecita en la terraza.
Sí, això està molt bé. Victòria, oye, explícanos un poco, ¿no? Porque ¿es habitual que venga la afición del Barça a vuestro bar o no?
En realidad nosotros trabajamos en asociación con distintas, no solamente con el Barça, lo hemos hecho la última vez con el Real Sociedad. Hemos hecho
ens agrada,
en el de Newcastle, hemos hecho para Liverpool.
Bueno, o sea,
tenemos como relaciones con distintas presidentes de distintos grupos de fan y la idea siempre trabajamos en colaboración porque tenemos un espacio que es realmente privilegiado por una la ubicación y otra porque estamos cerca del estadio de fans. Entonces acá directo vas caminando a la estación del subte del metro.
Sí, se'ns talla, la Victòria.
Sí, és que hi ha molt soroll de fons,
Sí, hi ha molt enrenou. Victòria!
Sí.
Sí, a ver si podem millorar la connexió. Victòria, ¿nos escuchas bien, tú? Nosotros no mucho, pero es que estamos escuchando de fondo ya que la gente empieza a cantar. ¿Nos lo confirmas? Noi. No, això és pitjor que el Ferran Adrià, Vull dir...
Aquest de París, també.
Sí, sí. Mira, fem una cosa. Tornem a trucar a la Victòria, perquè... clar, aquí
ja... Hi havia molt enrenou, ja,
Sí, home. Tu ets del Barça, Ferran, o
no? Jo, de que tu demani.
Bueno...
Sí que ho ets,
Oh, i tant, que és culer.
Mira, molt culerdo.
Em consta que et van fer una oferta per posar restaurant al Bernabéu i vas dir que no.
Home,
perquè
mira. Qualsevol... Això
és així,
Em va posar un restaurant allà, que...
Jo no sé si és pitjor, ara mateix.
Fa patir, no sé si...
Del dimoni.
Val. O sigui, tu confirmes que et va arribar aquesta oferta?
Sí, confirmo que me va arribar l'oferta i que vaig rebutjar l'oferta de posar un restaurant. Si no, a Rosa no el porto.
Diu, jo dije que no a tener un restaurant en el Santiago Bernabéu.
Jo dije que no a poner un restaurant en la gente.
És sagrado, vas dir, Ferran. Ben dit, Ferran.
No, de fet, no vaig dir el Barça és agrado, vaig dir el Barça és agrado.
No em mateix que el Barça i Jarado.
Que passa és que posen titulars aquests periodistes que no...
Com? Perdona.
T'endrà mal.
Noi, escolta'm una cosa. Si, mira, ja està tallant, o sigui, la Ferrana s'està tornant...
Noi, és que clar, aquesta gent ara mateix, els del, com es deia el bar, Mercè, que ho has dit molt bé.
Per primera vegada ho he dit. Segons son bar.
Sí, sí.
És així, perfecte. Segons son bar.
O sigui, aquesta gent aplega totes les penyes blaugranes de París en la prèvia al partit i després la gent allà va escalfant a partir d'ara.
No li agafa el telèfon.
I fins a l'hora del partit, eh?
No és mal negoci, eh?
Perdona. No. I el que li volíem preguntar, perquè ha dit que també, diguéssim, que allotja la gent del Liverpool, sí, de la Real Sociedad.
Sí,
no?
Sí, de tenir la mateixa sort que els de la Real
Veuen
Societat.
Veuen tots el mateix, claro, la quantitat? Ah. Mira, espera, ja, és que, clar, és com som fabricació, que ens està trucant la pròpia Victòria, directament.
Veus?
Això ens agrada, també, com a
implicada.
Catalans.
Implicada.
Sí.
Implicada.
Bueno.
No, i a mi també m'agradaria saber una mica quins eren els càntics de la gent que hi ha allà al bar. Quines cançons estan assajant de cara al partit? Una sèrie de
coses. El càntic, em confirmen que és el que està sonant ara mateix? Vull dir que ja estan cantant l'himne del Barça,
bé,
des del
Segan
Son Bar, que sona així de bé. Ferran, no sé si tu et saps, no, l'himne o no?
El canga.
Sí.
Un clanga. Hola, i blaugrana.
Fantàstic. Fem una cosa. Tallem el Ferran.
Tallem-lo. Perquè...
Adrià, Victòria...
Sí?
Ara, bé, Victòria.
Bé, Victòria.
Bona senyal. Victòria. Espera, deixem-la parlar.
Sí, ahí te escucho. ¿Ahí me escuchan ustedes?
T'escoltem perfectament. Escolta, que estábamos escuchando de fondo que la gente ya empezaba a cantar. Te queríamos preguntar qué es lo que cantaban.
Y acá, sí, no, acá pusimos en la música también el himno del...
Vale, bien visto.
Molt bé, eh? En bucle, eh? Hasta las 9,
eh? ¿Acá?
Sí, que te digo que el himno en bucle hasta las 9, ¿eh? El himno del Barça en el...
Lo ponemos todo el tiempo, pero ponemos música y ahí lo vamos cambiando.
Claro, bien hecho. Victòria...
El ambiente es muy simpático y todo el mundo está de muy buen humor.
Vale. Ya veremos
buenas
luego.
Buenas sensaciones.
Victòria, nos decías que en vuestro bar viene la gente de la Real Sociedad, del Liverpool... ¿Qué afición es la que más bebe?
Distintas sociedades de fútbol.
Sí, claro. Sí.
Claro.
¿Cuál es la que hacen más gasto, Victòria? ¿Cuál es la que más beben?
Y los ingleses viven mejor. El tema es que para los españoles, viste que cuando vienen a Francia, para ellos los precios son muy altos.
Claro.
Ay, no, y nosotros la pela.
Así va a arribar el De Bruyne ahí al Bernabéu.
Oye, Victòria, es muy curioso porque os hemos buscado en Google y el bar nos aparece en una especie de isla dentro del Sena.
Sí, estamos en una isla. O sea, esto antes era la vieja usina de la fábrica
de
autos de Renault. La marca Renault.
Sí, hombre. El coche.
La fábrica de ellos. Y en una época que la fábrica cerró por una cuestión económica y qué sé yo,
sí,
esta isla quedó abandonada por mucho, mucho tiempo. Y hace 5 años se reactivó un proyecto.
Sí.
O sea que el bar es nuevo. Estamos hace 5 o 6 años más o menos. Y es una pequeña isla en el medio donde pasan dos trenes por al lado y para entrar a la isla tenés que subir como un pequeño puente.
Madre de Dios.
Bueno, ahí,
que vigile la afición luego al salir, ¿eh, Victòria?
Cap allà, no tinguem un disgust.
No, aparte está súper bueno porque es como que no sentís que estás dentro de la ciudad. Bé, realmente.
Bueno, esto está bien.
Claro. Sí. Está muy bien.
Es un gran parque al lado, uno de los parques más conocidos. Y entonces... te sentís realmente, es el espacio abierto, hay un montón de plantas y cosas, entonces está muy lindo.
Uh-huh. Escucha, Victòria, mira, ahora me comentaba la Marta Jarque, compañera, que si tienes... A ver, ¿podríamos hablar con algún aficionado que tengas aquí en el bar, del Barça o no?
Puedo comunicar con el presidente de la del Barça, si querés.
¿Con el presidente de qué? Dinos, Victòria.
Es con él que coordinamos esta organización.
Ah, pues prou, sí, pásanoslo.
Bueno, dame un minuto que lo voy a buscar, que está acá afuera. Dame un minuto, no quiero que se corte.
No, claro, muy no, bien, tú puedes ir hablando si quieres, que es un móvil, Victòria.
Ahí voy a salir a buscarlo.
Fantástico. ¿Ves? Bueno, es va notant, que hi ha, goita, que hi ha aquest clam, diguéssim, i aquesta...
Mira.
És aquesta prèvia a partit que es guanya. No?
Ai, Mercè.
Mira, que la Victòria està parlant.
Calla.
Creo que es esta.
No, Radio Estel, ¿eh?
Radio Estel.
La ràdio, Radio Catalana y Andorrana también, que llega a Andorra.
Por teléfono, pero tenemos que ir adentro porque no hay mucha buena señal. Sí,
presidente diu que sí, eh?
Ha dit que sí, eh? Va, vinga.
Ha dit que sí a TV3.
Estic nerviosa. És el presidente de les penyes del Barça, eh?
Tu digues que ets satèl·lit.
A veure. Presidente.
Aló.
Aló, presidente.
Sí.
Sí. Presidente, ¿hay nervios hasta ahora en París?
Sí.
Sí, no m'entén. Sí, sí. Presidente...
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, que toma. Sí.
Diu que hi ha molt soroll.
Sí, que està, clar. Sí. Que, ¿hablas castellano, presidente?
¿Hablar en español o en inglés?
El español, sí, sí, perfecte. Sí, sí. ¿Quieres del Barça? Claro. No m'entén, eh? No ens acabem d'entendre, eh? Presidente...
Sí.
Sí, ara. Que eres del Barça?
Sí.
Vale. Veiem que això va fluït, eh?
No.
Sí. Bueno.
Ara ha dit que no, eh?
Ara no? Ara dius, bueno, fem una cosa.
Depèn del diner.
Presidente?
¿Tenéis un número de teléfono?
Mira, noi, fem una cosa, que el presidente, pas que li passi la trucada, sí. Presidente, passa-nos a Victòria.
No.
Victòria, eh? La... Sí? President?
Le president.
President de París.
Ah,
no, i ara ens ha penjat.
Ah, mira.
No, m'estranya. A veure, clar, és que aquestes coses, aquestes connexions...
És que a més connexions... responia un sí, que no sabia si era sí.
Era
de
una
que...
pregunta, eh?
Sí? A veure... Preguntava ella tu.
Això,
sí?
Com que era el president, no sabíem, és que feia hores que hi devia ser ja, sí. Perquè deu ser el primer arribar.
Potser a la porta, eh?
Ah,
sí.
Clar!
Ja se li ha...
I potser...
I ja té la llengua morta, ja.
Amb accent, com va fer Núñez fent-se passar per la portera.
Ostres!
Doncs ella es feia passar pel president de París.
I parlant en anglès.
És veritat.
Això ja és... Bueno, sí. A veure si en algun moment de la tarda podem connectar amb la Victòria.
Quina festa que tenen muntada aquesta gent.
Més endavant.
Si el partit va també com la connexió...
Sí.
Fluït, eh?
Sí, trànsit fluït, aquesta hora, eh?
Oh, i tant.
Des de l'isla que dona...
L'isla Bonita.
L'isla Bonita, no ens ha dit el nom, no? Jo pensava que era l'isla de Sant Lluís, però...
Ara buscarem, això.
Nois, fem una cosa, perquè ens hem quedat gairebé sense temps, però jo crec que una mica de vintage...
Va, una mica de vintage.
Fem? Ens portes cap a on?
Sí, avui que Sant és aquí al Sant Dimas i Sant Terenci.
Per cert, jo hi vaig felicitar un Marcel, perquè tu vas dir que era Sant Marcel, i em va dir que ell celebrava el Sant a l'octubre.
Hi ha molts Marcels, això sempre passa.
Ja passa.
I avui és Dia Internacional de la Homeopatia, que us anirà bé per aquesta nit. Felicitar al Xumari i a tots aquells que deien que amb una mica de lleixiu el coronavirus marxava. Viatgem el 10 d'abril a un 10 d'abril qualsevol. Diumenge 10 d'abril de 1988. El diari de Barcelona, a la secció de cartes al lector, que sempre és una secció molt emocionant, hi trobem una crítica duríssima a la recentment presentada mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona.
No m'ho diguis. Oh. Cobi!
Vinga! La mascota més genial.
La carta titula... Mascota infantil.
Bueno, sí, noi, clar.
Sí.
No, espereu-vos, perquè potser no va per on us imagineu. A partir d'aquí no deixa res per ver. Diu, voldríem saber per què el dia 15 de març tots els diaris de la nostra ciutat van publicar uns dibuixos d'una mena de gos sense raça dient que es tractava de la mascota de Barcelona 92. Dient que es tractava.
Jo no s'ho creia, eh?
Una mena de gos sense raça em sembla la millor definició pel Covid.
Sí, que és com un petaner.
Sí,
penalti.
Sense raça. Segueixen parlant d'unes declaracions anticatalanistes que Mariscal havia fet i diu, el perdonem. Parla en plural, alerta aquí.
Nos.
Carta al lector, no sé si és per plural majestàtic o veurem qui signa. Per què ens presenten ara una segona i falsa, diem nosaltres, mascota olímpica que ja teníem una? No la recordeu?
No.
Diu el lector.
No.
Es tractava d'un drac vestit amb una samarreta quadribarrada que encenia una torxa olímpica amb el foc que li sortia de la gola.
Oh,
home, moda moltíssim més que el Covid, no?
Bastant més, sí senyor.
A mi no me'l toquis, el Covid.
T'agrada el Covid,
m'encantava.
Un gos sense raça.
Aquesta mascota havia estat dibuixada, molt ben dibuixada, no com la pífia de gos. Això
és textual, eh?
Textual. Per un nen català, Xavier Martí Huguet. Ah. Segurament el defecte més gros del drac deu ser aquest, que el seu autor sigui un nen. No hi ha dret. Volem el drac. no volem el gos pifiat. Indignació absoluta. O sigui, aquesta gent que va fer la carta al diari, no sé com no van cremar tot Barcelona amb això.
Estaven enfadats.
I alerta, ara sí, arribem a les signatures. Hi ha més d'un signant. I signaven Martí Moreus, de 13 anys, Helena Figueres, d'11 anys, Arnau Figueres, de 10 anys, i el Miquel, de 6 anys.
Qui van?
Canelleta.
M'estàs dient que aquesta reflexió... una mica hostil.
Sí, sí, no.
És d'uns nens entre 6 i...
devien ser els companys de classe del nen que va fer el dibuix del drac.
Exacte, i enfadadíssim.
Home, això deu fer ràbia.
Si a mi em dius que és d'un avi de 90 anys que el tiempo pasado fue mejor, m'ho crec, eh?
Sí,
totalment. Però devien ser els nens que ho devien... o sigui, el Martí devia presentar el dibuix a classe i tots els nens...
Bravo!
I van aparèixer el cop i van dir no. Nosaltres ens van dir que era la mascota oficial.
Sí, és veritat que tu imagina't...
La senyoreta ens va dir...
Imagina que l'Uri presenta un dibuix.
De la Marina.
Clar, de la Marina, per exemple. I per fer, per exemple, el cartell de la Mercè...
Clar.
Exacte.
Nosaltres, encara que en sortís un... que nosaltres sabríem que l'altre que ha sortit és millor, però defensaríem a mort el de l'Uri, perquè és el nostre company.
Poso un dubte que el Covid fos millor. I escolteu, no marxem de l'àmbit esportiu, si és que la mascota dels Jocs Olímpics es pot considerar de l'àmbit esportiu, perquè anem a parlar d'una notícia que es diu el futbol als 40. Una notícia d'un dijous 10 d'abril de 2009 que deia: creixen les lligues i els equips de veterans amb més passió i rivalitat que les competicions de joves.
Això és veritat. Sí, tant. Això és així. La gent va amb molta mala bava.
Sí, no, és terrible. Ei, mira'ls.
Sor roja,
no?
Com a mínim.
Estan així, estan tot el dia cridant. No en tinc cap dubte que hi ha molta més competitivitat en aquests partits que en joves adolescents que arrosseguen els peus i que l'únic que volen és sortir de festa.
Oh, tant. I que van ressecosos.
Que els hi fa mandra estar al partit. Que diuen, ara ets anar al partit.
I que fan futbol perquè els seus pares els van apuntar a extraescolars. I llavors hi ha pares que també són obsessionats en...
Sí.
Projectar
el seu somni, no? Jo no vaig triomfar en el futbol, aviam si el nan.
Aquest perfil de persona són també els pares que llavors juguen a les competicions de veterans.
Ui, tant! I treuen tota la ràbia que acumulen al partit del fill.
Vamos! Sí.
Al camp.
Zac!
Com?
Oh! Mira'l!
Però
això, només de pitar...
Però si tenen 2 anys, els nens, que és de protestar tant.
Només de pitar a l'inici. Escolteu, dues normes no escrites sobre aquests equips de veterans del 2009. 1. La majoria d'equips no tenen entrenador i les decisions es prenen gairebé per generació espontània. Això de generació espontània deu ser la llei del més fort en equips de més 40. I 2. En destacat, a la notícia posa la regla d'or. Canvia't si t'ofegues.
Bona. Important.
Sí. Les regles del futbol per a veterans permeten fer tants canvis com es volen. Els jugadors substituts poden tornar a entrar al camp. La màxima de l'equip és que quan algú està ofegat ha de demanar el canvi.
Sí, clar.
Podem dir, doncs, que el principal objectiu del futbol més 40 és evitar morir.
Home, surts de la banda fent la croqueta, eh? Jo sóc perfil d'això, d'exfutbolista.
Tu jugues
a futbol?
Ara ja no, perquè moriria només en l'intent.
Però hi jugaves?
No, hi jugava amb 40-40 en el seu dia, i jo me les donava de jove amb pulmons, i els 2 minuts fent la croqueta per sortir, eh?
Clar, és que és terrible, és terrible.
Les lligues de veterans, hi ha moltíssimes lesions, eh?
Quan et penses que estàs més fort del que...
Ui, tant. La gent no va entrenar, no, jo no entreno, només vaig a jugar, patapam, creuats.
No
et trenques els creuats per 8 llocs.
Fem una cosa, tirem cap a publicitat.
Home,
gràcies per aquestes vintages.
A vosaltres.
I a la turna de publicitat, avui hem de fer la digestió, Harker.
Sí, mira, avui parlarem d'espectacles infantils i juvenils amb el Ramon Giner, que és director artístic de la Mostra d'Igualada.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ens ho deia abans la Harke. Des de demà dijous i fins divendres torna la Mostra d'Igualada. És una fira d'espectacles infantils i juvenils més emblemàtica de Catalunya. És la fira més emblemàtica de Catalunya, que arriba així a la seva 35a edició. Clar, Harke, cada any la Mostra d'Igualada convoca a prop d'un miler de professionals del sector en un esdeveniment clau. És únic i és, podríem arribar a dir que és un referent, no?
Oh, i tant.
De les arts escèniques per tots els públics, que té per objectiu justament doncs, configurar aquestes programacions familiars d'arreu del país i sobretot també afavorir, que això està molt bé, la internacionalització de les companyies que hi participen. I diria que aquest any en són 37.
Imagina't, per tant, hi ha molta teca i precisament per això és un plaer saludar a aquesta hora el director artístic d'aquesta fantàstica Mostra d'Igualada, que és el Ramon Giner. Ramon, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs aquí, a punt ja d'engegar motors i molt contents.
Clar, 37 companyies, Ramon, que la direcció artística d'aquesta mostra heu hagut de seleccionar entre les 900 sol·licituds rebudes, que són un grapat. No sé com ha estat, abans d'entrar ja més en matèria, com ha estat aquesta selecció prèvia de companyies? Perquè, clar, passar de 900 a 37 és tot un repte.
Sí, bueno, sí. És a dir, la veritat és que, clar, nosaltres tota aquesta aventura, no?, que és el procés de decidir les companyies, és el que l'estem treballant de forma molt prèvia, és a dir, estem treballant durant tot l'any justament per poder visualitzar totes les propostes que ens van arribant. No les veiem totes en directe, però sí que les veiem totes en vídeo, o si no, si més no, aquelles propostes que plantegen estrena a la Mostra d'Igualada, sí que ens reunim amb elles per saber exactament cap on va el projecte i per acabar definint aquesta graella, no?, d'aquestes 37 companyies.
Uh-huh. 35a edició, que clar, això ja són números rodons i una xifra, caram, 35 anys celebrant-se, ja són molts anys i té molt mèrit per una mostra, no?, per una mostra artística. No sé, tu com a director artístic d'aquesta mostra, com defines? És a dir, hi ha hagut molt canvi en les programacions i en aquestes propostes que feu a la fira al llarg d'aquests 35 anys d'edicions?
Clar, jo en aquest cas em porto 5, no?, diguéssim, i puc parlar des d'ahir a partir de les meves 5, però sí que és veritat que jo crec que els espectacles en general adreçats al públic infantil, familiar, juvenil, jo crec que han fet un salt qualitatiu, artísticament parlant, molt alt. Jo crec que ara mateix podem dir ben alt, no?, és a dir, que les companyies, per exemple, catalanes d'aquí, no?, és a dir, treballen molt bé els seus espectacles. Jo crec que en aquest sentit, de fet, de les 37 companyies, 27, és a dir, són catalanes. Per tant, hi ha una majoria de companyies catalanes que no només és per una qüestió de proximitat, sinó que també ho justifica el fet de tenir espectacles d'una alta qualitat. Mm. També és veritat que entren espectacles de la resta de l'estat espanyol,
sí,
i també espectacles internacionals. Mm. És a dir, però...
Sí, sí.
I mica per això, la mostra també intenta buscar un equilibri, no? És a dir, a l'hora de programar i dissenyar aquestes 13 companyies, busca un equilibri en qüestions de gènere, en qüestions de formats, no? També és veritat que trobem cada vegada més, no? Jo també crec que és una tendència a la multidisciplinaritat. És a dir, cada cop ens costa més posar etiquetes i que crec també que cada cop resulten menys necessàries, no? Això és teatre, això és dansa, això sí. Bueno, doncs jo crec també que els artistes cada cop plantegen més o fan una aposta, no?, per un discurs de canvi amb aquest objectiu de trencar certes barreres estètiques, no?, establertes en molts casos en el llenguatge infantil.
Clar, no sé si tu, Ramon, tens aquesta sensació, però des de fora, els que ens ho mirem més això des de la banda, tenim la sensació que aquests espectacles infantils i juvenils també estan pensats per interpel·lar també el públic més adult. No sé si tu també tens aquesta impressió i que, per tant, doncs, l'experiència, no?, els pares i mares que hi van amb fills també les puguin gaudir ells.
De fet, nosaltres comencem a parlar ja, o volem començar també a treure etiquetes de... Això és teatre infantil, teatre familiar, teatre per tots els públics. Nosaltres comencem a parlar de teatre, circ, dansa, a partir d'una edat. És a dir, a partir de 5 anys, a partir de 12 anys. I això, és el que comentaves tu, no ha d'excloure que una persona de 50 o de 60 o de 35 pugui anar al teatre, ja sigui acompanyat o també sol, perquè hi ha moltes propostes d'aquest tipus que per això dic, és a dir, que artísticament són propostes amb una qualitat excel·lent, no?, i que no només interpel·le a nens o joves, sinó que també pot interpel·lar a un públic adult que gaudeixi d'aquell espectacle.
Recordem, 37 companyies catalanes, com ara també ens apuntava el Ramon Giner, aquest director artístic de la Mostra d'Igualada, companyies catalanes, espanyoles i internacionals, en aquests 4 dies de mostra, 77 funcions repartides, si no m'equivoco, uns 16 espais d'actuació i un espai reservat a la mostra per companyies anoienques. No sé si tenir Ramon al festival tan a prop incentiva i promou també l'art local i si es nota aquest impuls a la comarca.
Totalment, totalment. És a dir, el fet de que aquest any hi hagi 5 propostes de 5 companyies noienques parla molt també de la incidència que té la pròpia mostra a nivell de territori. És a dir, i en aquest sentit són 5 companyies que, bueno, que tenen també algunes llarga trajectòria, no?, com poden ser els Farrés Brothers, el Teatre Nu, però també tenim companyies més emergents com pot ser la Berta Baliu, per exemple.
Ara tu deies que cada vegada costa més doncs, discernir si una peça és teatre, dansa, circ, però en qualsevol cas, Ramon, quins són els grans temes d'aquesta mostra? És a dir, de què es tracta, de què parlen, què interpel·len doncs, aquests espectacles de la mostra d'Igualada?
Clar, jo, per exemple, en aquest sentit, més que buscar una línia temàtica, com a fira que ens pertoca és buscar aquest equilibri que et comentava, no? És a dir, i sí que és veritat que prenderem, és a dir, que la programació busca l'excel·lència i premia la qualitat, sobretot també la contemporaneïtat de les propostes i la innovació en el llenguatge escènic. Són punts, no?, que nosaltres creguem que són molt interessants també de començar, no?, és a dir, que la programació familiar s'alimenti d'aquest tipus d'espectacles. Per tant, és a dir, jo crec que la tendència marca una mica aquest equilibri, no? És a dir, no ens podem alinear amb una línia temàtica, és a dir, però sí que és veritat que bueno, cada espectacle aporta diferents línies i diferents punts de vista, perquè també hem d'abarcar aquestes edats de franges de 0 a partir dels 20, no? Per tant, és a dir, és buscar sempre un equilibri.
Clar, però aquesta franja del 0 al 20, del 0 al 20 són molts anys. Els joves, doncs, evidentment, en aquest espai temporal, evidentment, també coneixen i aprenen moltes coses. No sé si per als oients que ens estan escoltant doncs, i diguin, ostres, doncs m'agradaria visitar aquesta mostra d'Igualada. No sé quins tipus d'espectacles podran veure durant aquests 4 dies.
Mira, podem trobar propostes de primera infància, podem trobar una proposta com és Juguem, de la companyia Dinius, que és un espectacle, és un concert teatralitzat amb una estètica molt acurada i de gran nivell musical. Podem trobar també de primera infància, aquesta franja entre els 1 i els 4 anys. Podem trobar també Història d'una eruga, que és un espectacle que combina la dansa amb el teatre visual i la música en directe. Propostes a partir de 3 anys. També hi ha un ampli ventall. En podem destacar una companyia emergent catalana que crec que se'n parlarà molt en el futur, com són les Pinyes, presenten un tros de pa. Uh-huh. Espectacles amb un format diferent, amb un format on tu, és a dir, estàs dintre, és una experiència que tu estàs dintre una caseta de cartró i és una proposta per 25 persones. Espectacles de gran format, com la companyia basca Mari de Jong, que ens presenta un espectacle de màscares, també amb una estètica i un espectacle que planteja, no?, una temàtica com és un nen que mai ha sentit un no, no? Tant, és a dir, en aquest sentit també podríem anar a espectacles a partir de 5 anys, perquè nosaltres els adrecem una mica amb aquest tipus, no? Pues trobem espectacles de carrer, per exemple, que és una de les apostes d'aquesta edició, trobem, per exemple, l'humor de Bobas, que és un trio de clown clàssic, que al mateix temps, és a dir, té un punt com molt contemporani, i trobem, per exemple, la presència de 3 pallasses magnífiques que també una mica intenten normalitzar aquest punt de veure dones fent humor. Uh-huh. També tenim la fragilitat i la simplicitat d'una companyia també emergent, que és Rauxa, que presenten Història de llana. O, comentava la Berta Baliu, presenta un espectacle de carrer molt bonic que es diu Fargà, que de fet és una proposta de dansa vertical que tindrà la col·laboració de la colla castellera local, que són els moxicanguers, i participaran tota la el que seria de la colla infantil dels moixiganguers.
Carai, per tant, Ramon, n'hi ha per tots els gustos. Eh? Ara només has fet una pinzellada d'aquests espectacles. Recordem, aquesta mostra arrencarà demà a les 10, amb 6 espectacles simultanis, en total en seran 77 en 4 dies. Clar, ens queda molt poc temps, Oriol, però explica'ns una mica quin ambient es respira a Igualada, perquè és que, esclar, pràcticament tot Igualada es converteix en un teatre. Quin ambient s'hi respira durant els dies de mostra?
Clar, és un ambient, doncs, bàsicament familiar, no?, perquè la proposta va dir ja sigui, però és un ambient molt festiu, és a dir, la gent pot vindre a la ciutat i trobar-se diferents espais de carrer, és a dir, on pot assistir-hi tranquil·lament, però també és veritat que hi ha molts espais interiors que, doncs, sí que en aquest sentit hauran d'agafar una entrada, però bàsicament és un ambient festiu, un ambient on s'hi barreja el públic que assisteix a la fira, però també s'hi barreja tots els professionals que venen, és a dir, per veure aquestes propostes, per després nodrir les programacions dels seus municipis. Per tant, és una barreja entre un públic familiar festiu i tot el sector professional que desitja, doncs, assistir a la fira per buscar aquest espai de negoci i d'intercanvi d'opinions.
Suposo que ho teniu tot a punt, perquè això arrenca demà al matí a les 10. A més, em sembla que tindreu molt bon temps. Per tant, de moment ho teniu tot a favor, Ramon? Suposo que ja ho teniu tot a punt.
Sí. No, ara ja ho tenim, estem ja preparant-nos, fem les últimes preparacions, però sí, a tots els espais ja estan, ja totes les companyies de demà ja estan a totes assajant, vull dir que en aquest sentit, a punt i, bueno, a punt per gaudir, diguéssim.
Fantàstic, doncs avui hem volgut parlar uns minuts amb el Ramon Giner, ell és el director artístic d'aquesta 35a edició de la mostra d'Igualada, ara ho dèiem, 37 companyies que han hagut de seleccionar de 900 sol·licituds rebudes, 77 funcions repartides en 16 espais d'actuació, per tant, jo diria que no teniu excusa per visitar Igualada, doncs això, a partir de demà i al llarg de 4 dies. Ramon, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres pel temps.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht.
El diccionari defineix entrepà com un panet o tros de barra de pa mig partits o dues llesques de pa amb un tall de carn. Pot ser embotit o formatge a dins. Rosa Maria Gené, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda. Però un entrepà pot ser molt més. Per algunes persones, un entrepà pot representar l'únic àpat que tindran al dia. Per a d'altres, pot ser una excusa per a la trobada, per a la companyia, i per a altres, pot suposar l'inici d'una amistat.
Doncs si et sembla, ho descobrim. Avui de la mà de Rafael Beaus Iranzo, de Bocatas BCN. Què tal? Com està, Rafael?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Explica'ns una mica, perquè clar, nosaltres hem fet com aquest símil amb els entrepans, amb els bocates, però
Com comença la història de Bocatas BCN?
Doncs no s'allunya tant del que ho he explicat. Bocatas BCN comença ara ja fa uns 10 anys, cap al 2013, on un grup d'amics decideix anar més enllà. Aquest grup d'amics es reunia als grups que es deien universitaris del Casal Loyola, que és un centre dels jesuïtes, i abans d'anar a aquests grups d'universitaris, on compartien temes de fe, temes personals, preocupacions de més, volien fer algun petit acte que impliqués a la gent del barri, a la gent que ells tenien al davant i que passaven pel davant cada dia. Però, bueno, llavors van pensar que amb una entrapa seria l'excusa perfecta, doncs, per trencar el gel, poder apropar-se amb ells i poder començar a establir aquesta relació d'amistat.
Una relació que té 10 anys, no?, com has dit. Us trobeu amb aquests 10 anys i... Quanta gent sou? Quins voluntaris? A quin perfil? Has comentat que sou joves.
Sí, som bastant joves. De fet, tots universitaris. Ara hi ha alguns potser una mica més grandets, però la mitjana d'edat deu estar al voltant dels 21 anys. I de fet, hi ha hagut ja com diverses generacions. Ara estaríem potser parlant de la tercera generació que ha passat per Bocatas. I aquest perfil de voluntaris són universitaris de diferents carreres, però gairebé tots venim de centres de jesuïtes. Som exalumnes i llavors al Casal Loyola doncs hi fem també diverses activitats altres.
Mm. Rafa, tu te recordes el primer entrepà que vas entregar? Tens el cap o no?
La veritat és que no el tinc al cap. El que sí que he viscut és molta gent com dona el seu primer entrepà i quina és la seva primera reacció després de tot un dia repartint. I realment m'agrada molt aquest descobriment que fan les persones quan les acompanyes.
Que vosaltres doneu entrepans, però no és només entrepans. Quina filosofia hi ha darrere d'aquest entrepà?
Clar.
Aquest bocata.
Com bé deia abans, l'entrepà és una mica l'excusa per trencar el gel, per apropar-te a algú i dir hola, bona nit, perquè això sempre ho fem el mateix dia de la setmana, els dimecres, a la mateixa hora, més o menys cap a les 8 de la nit. Llavors, com anem sempre pel mateix recorregut, nosaltres el que fem és sortim del Casal Loyola, que és on preparem els entrepans. Llavors, després anem pels voltants de plaça Catalunya i allà doncs, sempre fem els mateixos carrers. Llavors, les persones que viuen al carrer acostumen a estar més o menys al mateix lloc.
Els mateixos llocs.
Exacte.
No?
I setmana rere setmana vas coincidint amb ells i al principi sí que és veritat, com que t'hi acostes amb una mica més de cautela, però després ja t'acabes sabent el seu nom, la seva història, i llavors ja no és només com et dius, sinó li preguntes pel que va fer la setmana passada o si hi ha alguna cosa que li preocupi, i vas com entrar una mica més en aquesta dinàmica, establint un vincle més profund.
Rafa, tu quants anys fa dius que estàs amb ells, amb l'entitat?
Jo porto 7 anys.
Tu portes 7 anys.
Sí.
I en aquests 100 anys, què creus tu que us fa ser diferents, no?, a altres entitats?
Sí, pel que jo he vist en aquests 7 anys, per començar, és l'autogestió, en el sentit que ho fem tot nosaltres. Sí que és veritat que estem vinculats al casal perquè ens donen un lloc on ser-hi i ens acullen molt bé, però tot el que fem és perquè ho hem decidit nosaltres. Des de la financiació, que venem una mica de bosses de tote bags i també de suadores i samarretes al Nadal, i amb això doncs, ens dona doncs, per... sustentar-nos tot l'any, a més de donacions que rebem, i tota la gestió interna. Llavors, també ens fa ser diferents. Jo crec que cadascú és universitari i ha fet una carrera i s'especialitza en una cosa molt concreta. I això, doncs, ho posem al servei els uns dels altres. Per exemple, les campanyes de Nadal, comptem amb una noia que és dissenyadora i ella s'encarrega de fer, doncs, els dibuixos de la samarreta, els dibuixos de les tote bags i ho posa al servei dels altres. També tenim una altra noia que gestiona xarxes socials i és la que ens porta a l'Instagram i, de fet, doncs, ja heu vist que és molt maco i ens heu contactat a través d'allà. I jo, per exemple, també vaig estudiar enginyeria informàtica i...
I què et toca fer tu? On estàs?
Jo, el que m'he autoproclamat, per així dir-ho, he muntat una petita aplicació, bueno, estic en procés,
sí.
Que és per portar una mica el seguiment de qui ens trobem, on ens el trobem, i d'aquesta manera, si no va sempre la mateixa persona en aquella ruta en concret, doncs poder traspassar d'una manera àgil la informació a un altre grup.
Tu fan...
Qu'importe là où je vais,
carregat gairebé la sintonia. Et volia fer la pregunta, Rafa, que comentaves que fa 7 anys que estàs enganxat en aquest projecte. No sé si la paraula és enganxat, perquè 7 anys són molts i vas començar jovenet. Ara tens 21 anys.
Sí, bueno, jo sóc dels més grans que estan allà, ara tinc 26. I sí, vaig començar jovenet, però tots comencen molt jovenets. De fet, dels voluntaris que tenim, comptem amb gent de batxillerat. Estem vinculats a certes escoles jesuïtes, com bé deia. Ara mateix, a Sant Ignasi i Bellvitge, són les escoles jesuïtes que acollim alumnes seus. Llavors, els alumnes de primer batxillerat venen amb nosaltres i els hi fem també doncs, tota una introducció, tot un seguiment, per veure que entenguin bé el que van a fer. I llavors, doncs, des d'aquella edat, gairebé hi ha gent que segueix venint des que tenien 17 anys.
Tal qual és el que dius tu, que enganxa, no? Que et quedes com... No? Que vols seguir, no?, amb aquest projecte. Ostres, Rafa, amb aquests 7 anys que dius tu que formes part de Bocates BCN, ens podries explicar, no?, perquè jo crec que això deu impactar bastant, com és el rostre, no?, de la pobresa que descobriu a Barcelona.
Sí, la veritat és que impacta molt, però no és fàcil de descriure el rostre. És un rostre molt particular, molt únic, en el sentit de que cada persona és un món. No és fàcil englobar totes les persones perquè veus gent de tots els perfils, de moltes nacionalitats, i llavors, doncs, com generalitzar... No és que estigui malament, però no és fàcil. Hi ha molts estats, també si trobes persones doncs, que te les trobes llegint i molt cultes, que saben idiomes inclús, o que han treballat en el passat, i altres persones doncs, que... No pots ni parlar amb elles, tot que es troba malament, o tenen alguna addicció, o altres idiomes. També ja ens trobem molts perfils de diferents nacionalitats i que van canviant també al llarg del temps.
Barcelona és una ciutat amiga dels pobres?
Bueno, hi ha com dues cares d'aquesta pregunta. En primer moment que penses si una ciutat és amiga dels pobres, a mi ara mateix el primer que em ve al cap és el tema de l'arquitectura hostil. Sí. No sé si heu sentit de parlar.
Sí.
Doncs, bueno, totes aquestes infraestructures que es posen per evitar que hi hagi persones assegudes o estirades en certs indrets concrets. I bueno, doncs sí que és veritat que ens trobem amb uns quants i cada cop més d'aquestes infraestructures hostil. Per altra banda, també trobem que Barcelona doncs, té moltes associacions i diferents grups de persones amb el que potencien aquesta ajuda a qui més ho necessita, que viuen al carrer. I llavors, doncs, en aquest sentit, les persones de Barcelona sí que són amigues dels sense sostre. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passé, les guitares et les cris, appelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en...
Fabricació pròpia a l'Espai Social amb la Rosa Maria Jané. Estem conversant amb el Rafa Beaus Iranzo de Bocates BCN i deixa'm preguntar-te també perquè tu deies, no? Abans parlàvem amb la Rosa, amb Rosa Maria, de si Barcelona és una ciutat amiga dels pobres. Vosaltres doneu més que un entrepà, Rafa, no? I abans deies, aquest entrepà és com el fet de trencar el gel, no? De poder entrar en les vides, no? D'ells. És possible fins i tot establir una amistat amb la gent a la qual doneu el menjar, creus o no? Ho has comprovat?
Sí, a veure, no diria que és impossible establir una relació d'amistat, però sí que és complicat. Realment, en primer lloc, ens trobem una barrera, per si dir-ho, lingüística. En diverses ocasions veiem que l'altra persona no parla el nostre idioma i potser tenim sort i jo sé francès i la persona parla francès i ens podem comunicar, però ens trobem molts cops persones de Romania o d'Europa de l'Est que bueno, doncs no tenim la sort de saber l'idioma i poder comunicar-nos. També és veritat que a vegades ens trobem persones que no estan en condicions de poder parlar i a vegades que estan una mica perjudicades i no podem establir aquesta conversa que ens agradaria. Però quan no és el cas, doncs sí que la relació d'amistat es pot arribar a donar. No en un primer moment, això sempre és complicat, però bueno, com amb qualsevol altra persona, el primer dia, doncs, parles una mica de...
Necessites el teu temps, no?, de... per poder conèixer-la.
Exactament, per poder conèixer-la. Primer una mica de context, d'on ve, com està, en quina situació es troba, llavors, al cap dels dies, si la vas seguint veient, estableixes una relació doncs, més profunda. No sé si d'amistat com a tal, però sí que hi ha un vincle, això, sens dubte, es crea un vincle, i tant les persones que estan vivint al carrer com els voluntaris ho saben, i molts cops, s'esperen uns als altres, que quan tu vas per allà et diuen, ah, mira, doncs just estava esperant, dius, ostres, una persona que no té res, que m'està esperant a mi. I com t'arriba a impactar.
Clar, perquè de quina manera ens podem apropar a la gent més feble, més necessitada, sense caure en una actitud paternalista? Quan aneu a les escoles i parleu als alumnes, als nois, a les noies, com els prepareu per aquest primer contacte?
Clar, com ens apropem? Això doncs, sempre d'una manera doncs, amb molt respecte i intentar doncs, que no s'espantin, perquè molts cops no s'ho esperen. Quan no ens coneixen no saben que hi anem. Però amb els nois de batxillerat sí que és veritat que els hi fem, com es comentava abans, una mica d'introducció prèvia, una sessió, podríem dir, d'interiorització, en la qual els preparem una mica pel que vindrà. En el sentit, primer comencem per què s'esperen ells. Els intentem posar amb ells en la situació d'una persona que està vivint al carrer i demanant-li què és el que pensen quan la gent passa per davant seu i ni els miren ni els parlen. I després una mica, a més de què pensen, que com se senten. I llavors una mica analitzar aquesta situació des de les dues bandes. Jo ara mateix, abans de començar el voluntariat, quina actitud tinc envers d'aquestes persones? Si jo estigués en el seu lloc, quina actitud tindria respecte a la gent que passa per davant meu o que s'apropa a mi? Si bé és veritat, és molt complicat posar-nos en una situació tan límit com la gent que viu al carrer.
I solen coincidir aquestes, no?, aquestes prèvies, aquestes reflexions, no?, aquesta prèvia que els hi feu als voluntaris, no? Tenim com la mateixa idea de com afrontar-ho, no?, o el que pensem de la gent que viu al carrer, Rafa, o no?
Bueno, cadascú té la seva perspectiva, molts cops donada per si han fet voluntariat o no abans i una mica saben de què va tot això. I molts cops depèn de la persona. També et diu molt de com és ella mateixa, com veu els altres. I en aquest sentit sí que acostuma a encaixar el que s'esperen amb el que serà després, però han de pensar-ho. Vull dir, està molt bé aquesta activitat prèvia perquè després és el que ells, quan es posen al dia a dia a fer-ho, és el que es trobaran i és literalment amb el que ells faran.
Us trobeu situacions de dolor, d'injustícia, d'impotència, imagino, molts cops, no?, davant de realitats que ho superen fins i tot.
Sí, aquest és certament el cas. Com comentava abans, quan una persona va per primer cop a repartir al carrer, és quan més l'impacta tot això. I una de les coses que a mi m'agrada fer que la gent s'hi fixi és un exemple de la soledat que viuen. Perquè molts cops tu estàs allà, al costat, però a un metre de la persona amb la qui vols parlar, i si no t'està mirant, has de cridar-la o has de saludar-la per si dir hola, bona nit, com tres o quatre cops. Ells no s'esperen que t'estiguis dirigint amb ells mateixos, sinó que potser és algú que està parlant per telèfon o no va dirigit amb ells. I llavors, amb aquest exemple, fas veure que, a més d'injustícia, a més de tota aquesta dolor, impotència que ja t'esperes, doncs que hi ha aquestes altres sentiments doncs que estan molt arrelats a dins seu i que la gent no es té en compte.
I diria també com aquest, ara que t'estava escoltant, Rafa, Rosa Maria, aquest aïllament, no?, que tenen ells, vull dir que estan com, ara t'ho deies, no?, que estan com en el seu món i és potser, doncs, amb aquest entrepà, amb aquest bocata, no?, que entres en aquest món, no?
L'excusa, no?
L'excusa, no?, i és aquesta connexió, no?, per fer-lo sentir que ells sí que formen part d'aquest món.
Sí, exacte, els intentem donar com molt poc, en realitat. No estem fent res més que apropar-nos a ells, intentant, doncs, no dignificar la seva situació, perquè és molt complicada, sinó la seva persona, que se sentin escoltats, que sentin, doncs, que hi ha algú que s'interessa per ells i realment interessar-nos per ells. Doncs, preocupar-nos pel què està fent, com el podem ajudar en la nostra limitada mesura. El que em preguntaves abans, Rosa, de com afrontem la realitat sense caure en el paternalisme, realment no és fàcil perquè, vull dir, nosaltres la nostra actitud intentem que sigui, doncs, una mica esperançadora de dir, vale, doncs, potser no li canviarem la vida amb aquesta persona, però intentem que sigui canviar-li la tarda o millorar-la en aquest sentit. Però, bueno, nosaltres ens veiem aquesta necessitat d'actuar per així dir-ho i de posar-nos al seu servei.
Vosaltres ajudeu les persones que trobeu al carrer I jo pensava, i com se us pot ajudar a vosaltres? Què necessiteu? Què podem fer per vosaltres?
Sí, a veure, som una associació que funciona amb voluntaris i la veritat és que som bastant petita, però tampoc tenim moltes ganes de créixer. No, no podríem donar cabuda, per exemple, a 200 voluntaris. Però bueno, si hi hagués alguna persona interessada en ajudar-nos, doncs ho podria fer, per exemple, amb alguna potser donació a nivell econòmic per seguir potenciant aquest voluntariat que fem. També potser, si hi hagués algú interessat, no en donar-nos diners, sinó en donar-nos objectes a repartir, per exemple, raspalls de dents o coses de menjar per poder donar a la gent, doncs estem oberts sempre a tot això. També cal dir doncs, que hi ha moltes altres associacions i grups de voluntaris que treballen amb les persones que viuen al carrer i que, si hi ha alguna que els hi queda més a prop de casa, doncs també és una manera d'ajudar-nos. I sobretot, doncs, cuidant de tothom, no només els que viuen al carrer, però, bueno, nosaltres en especial...
Però vosaltres teniu, o sigui, dius, no sé, una, per exemple, l'Instagram, no?, que feia menció, no?, que us podem seguir també allà, no?, sí, amb totes les activitats, no,
exacte,
Rafa?
Exacte, @bocates.bcn, i el correu electrònic també és el mateix, bocates.bcn@gmail.com, llavors, si algú vol contactar amb alguna iniciativa, alguna proposta, doncs, com veieu, estem a la ràdio, estem oberts a tot.
Molt bé, allà us trobaran, no?
Sí, exactament.
Doncs la màgia de la ràdio, no?, que comenci a connectar amb aquests Bocates BCN. És molt interessant el que ens has explicat, no?, a Rosa Maria, el projecte de Bocates BCN.
Molt bonic, i sobretot a mi m'impacta que és gent tan jove.
Clar,
i tan implicada.
És que és això, jo crec que és necessari, molt necessari, perquè, per exemple, la persona més jove que teniu ara mateix a Bocates BCN, deies que era primer batxillerat, pot ser, Rafa, no?
Sí, no, segur, no? Segur, primer batxillerat.
Segur, primer batxillerat. Doncs mira, estem donant idees, que jo crec que és important, no?
A
molta gent doncs, que té ganes d'ajudar i, mira, a vegades, sent gent de batxillerat, aquesta seria una bona via. Rafa, moltes gràcies, de bo, per haver vingut i gràcies també a Rosa Maria.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.